I ajuntem el Lluís Canut amb l'Steve Calzada. Com estàs, Steve?
Bones, molt bé.
Un altre periodista d'una altra generació, sí, que quan ha entrat a l'estudi de seguida ha saludat el Canut perquè, clar, tu coneixes el seu pare.
Sí, molt.
Sí, sí.
El superagente, que li deia.
Home, sí.
Supermanager.
Jo de petit l'acompanyava al programa, efectivament.
Ah, sí?
L'acompanyava i ja estava darrere escoltant.
L'Steve Calzada publica també llibre El fútbol es descomplicado. És
el... En Sant Jordi, la Calzada no publica el llibre. Perquè n'ha fet uns quants,
sí,
no?
Sí, bueno, en va fer un, però s'han anat fent diverses edicions i sí, pues ara li ha agafat una mica el relleu en un context diferent.
Tu ets el creador de Post United, sí. Post United, que acaba de ser integrat pel grup Prisa, per tant ara ja som, diguem-ne, família i veïns, sí, d'edifici, i ets una de les noves generacions, un referent de les noves generacions, perquè has sabut explotar molt el tema de les noves tecnologies.
Sí, de fet m'ha fet gràcia quan m'has introduït que molta gent confon com a periodista. Jo no tinc títol de periodisme, o sigui, el que vam fer va ser jo feia contingut a xarxes socials a títol personal i va sorgir aquesta idea de crear el que és Post United, que ara mateix som el mitjà digital número 1 a xarxes, i vam començar aquest projecte de la mà de Marcel Miquel, que és un altre dels socis fundadors, Esteve Calzada, el meu pare, i DJ Mario, que és influencer número 1 de futbol, i amb aquest mix pues, vam poder crear el projecte.
És un canal de YouTube que té més de 250.000 subscriptors.
Sí, bueno, a YouTube ara som uns quants més. Ara som 1,5 milions de seguidors i bueno, en total, entre totes les plataformes, són més de 14 milions.
Més de 14 milions.
Sí.
A mi me'l va descobrir el meu fill, el Teo.
Ah, mira.
Sí, era espectador i oient, perquè el veia, però també l'escoltava, sí, el Post News que teníeu.
Correcte. Bueno, ens hem enfrontat a Lliga de Mitjans de Comunicació.
És veritat, sí, és veritat, sí, és veritat. El futbol és descomplicado, explica històries i veritats incòmodes del futbol que ningú s'atreveix a explicar. Aquesta és la portada del llibre. Per què creus que el futbol s'està fent més complicat?
No sé, o sigui, tinc la percepció des de fora que cada cop sembla més difícil poder entendre el funcionament del futbol, com que es fa més difícil, els joves han de seguir un munt de... directrius, unes pautes alimentàries d'estil de joc. O sigui, és com que arriben al futbol professional robots. Després, com a aficionat, cada estiu has d'entendre, hòstia, ara el Barça no pot fitxar per el fair play financer. El no sé quin equip també té problemes per incorporar jugadors. És com que s'esmeren en fer-nos veure el futbol com algo més complicat i no deixa de ser un partit de futbol, guanya el que la fot dins.
Tu critiques les xarxes socials?
Sí, o sigui, critico la dono una visió de les xarxes socials de cara al futbolista, sobretot, perquè hi ha molts futbolistes que estan dins i després viuen la realitat de les xarxes, que són molt perilloses. Dins de lo bonic que és acabar un partit que ho has fet superbé i rebre tots els comentaris bonics, també has de gestionar acabar un partit que ho has fet fatal i que tothom t'està dient absolutament de tot. Llavors, jo el que intento explicar al llibre és que el jugador ha de ser molt, molt conscient al món en el que entra un cop es fica dins les xarxes socials.
De fet, et vaig veure una entrevista, Lluís, on també criticaves les xarxes socials, però deies que abans no existien, però sí els morenos de Núñez, que a tu et van agredir.
Sí, a mi em va tocar la cara, els morenos. A la sortida del Palau Blaugrana, en aquella època convulsa de l'Àlex Botines i el non grato, doncs tot el que ensumava Àlex Botines era mal vist allà a les instal·lacions del club, i sortint del Palau de fer un partit de bàsquet, doncs anava jo amb dos amics meus i ens van encerclar els morenos, que eren un grup, una mena de guàrdia pretoriana que tenia el Núñez a les instal·lacions del club, que s'hi passaven les 24 hores del dia... I aleshores, doncs, un d'ells em va fotre un cop de puny, que vaja, que ni Muhammad Ali hagués signat un directe com aquell. Sí, i vaja, no vaig córrer, sí, que en la meva vida mai, com aquell dia, tu.
Que fort, eh?
Sí, sí, fort.
És fort.
I ara, en canvi, no hi ha morenos, però hi ha hackers.
Haters de les xarxes socials.
Correcte.
Sí, el problema és que, clar, no saps mai si són reals, si no ho són, si és una empresa que hi ha darrere que els gestiona. És difícil destriar, no?, les xarxes socials, què és veritat del que no ho és.
Sí, i acostuma a ser... O sigui, la realitat és que hi ha molta gent que posa comentaris d'odi, però després, quan et veuen al cara a cara, no, o t'aduren o no et diuen res.
Els llibres, el de Lluís Canut, La vida en directe, el de l'Steve Calzada, El futbol és descomplicado, tenen moltes anècdotes i també expliquen vivències i històries, diguem-ne, que van més enllà del periodisme i van més enllà de la comunicació i afecten, diguem-ne, la vida. En el teu cas, Lluís, és la malaltia que tens des de fa temps, que és el Parkinson, que el llibre en parles obertament. Com estàs?
Bueno, en parlo perquè és el leitmotiv del llibre. A mi m'havien proposat de fer, quan em vaig jubilar de la tele, em van proposar de fer un llibre sobre les meves vivències periodístiques, però jo no tenia gaires ganes de fer d'explicar les històries de l'abuelo Cebolleta, no? Però arran d'assistir a un acte sobre el Parkinson aquí a Barcelona vaig veure que molta de la gent que pateix la malaltia té una necessitat de que es visualitzi al màxim aquesta malaltia perquè respecte a altres neurodegeneratives doncs està més oblidada, no? I aleshores, doncs, veient aquesta necessitat i que se'm reclamava que jo fos una miqueta la cara visible d'aquesta visualització del Parkinson, doncs aleshores va ser quan vaig decidir donar el pas endavant d'escriure el llibre i d'explicar.
I com estàs ara?
Bé, estic en una fase, allò que ells, els metges anomenen de honeymoon, que la malaltia ni avant, ni van darrere, i es tracta doncs, de fer petits passes doncs, per lluitar contra dels efectes de la malaltia. No?
Quan vas saber que tenies Parkinson?
Jo ho vaig saber doncs, farà 10 anys, quan de sota una sèrie de matins em vaig despertar que em tremolava la mà, no? La mà esquerra. Jo no li vaig fer cas, però fins que un dia vaig anar a veure el meu traumatòleg per uns dolors que tenia a l'esquena i em va dir, això és un problema de rigidesa i tu em sembla que tens Parkinson. I que hauries d'anar a veure la neuròloga. I va ser quan aleshores...
Així, tal qual?
Sí.
I vas anar a veure la neuròloga?
Sí, perquè em pensava que Parkinson era un davanter de la Premier.
Steve Parkinson. Hat-trick de Parkinson, de l'West Ham.
Steve, i tu al llibre parles del problema que vas tenir amb les apostes?
Sí, correcte. Crec que és un tema que és important visibilitzar, perquè jo crec que tothom ha passat per una etapa, almenys de la meva generació, de que les cases d'apostes
doncs, et
feien l'atenció, l'època addictiva. Jo crec que en diferents generacions tots hem passat per etapes similars.
Però què t'ha passat, tu?
No, bàsicament, doncs, que doncs, t'ho pinten molt golós, entres a fer amb els amics una aposta doncs, al lloc físic que pots trobar al teu barri i alguns ho veuen com un simple oci i tu t'hi enganxes. Llavors t'hi enganxes al principi i no te n'adones fins que un dia dius, hosti, no puc sortir d'aquí. Llavors és quan demanes ajuda i poses remei, però... Jo vaig tenir la sort que vaig tenir un entorn que em va ajudar molt, però hi ha persones que no poden posar-hi remei.
Lluís, tu has estat referència per molta gent dels que ens dediquem ara a això. Què aconselles a les noves generacions en això del periodisme esportiu?
Sobretot que tinguin molta il·lusió amb el que fan i que transmetin aquesta il·lusió. Jo em trobo a vegades joves periodistes que em diuen que volen ser periodistes esportius i tal, però que no troben sortida doncs, als seus desitjos. No? I jo els dic, escolta'm, tu t'agrada? Doncs tu continua endavant... tingues il·lusió per fer-ho, perquè si tu mantens viva la il·lusió, ho aconseguiràs. Sobretot que mantinguin viva la il·lusió.
Clar, és que el periodisme no morirà. En tot cas, els problemes els tenen els mitjans de comunicació convencionals, però amb les noves tecnologies, per exemple, Steve Calzada abans ha dit el dels 250.000 subscriptors perquè tenies un canal de YouTube que tenia això i després vas cofundar Post United, que ja té més de 14 milions de seguidors a totes les plataformes. També has creat el podcast el After de Post United, on fas entrevistes. Quina és la que més il·lusió t'ha fet?
Home, la més divertida, sens dubte, amb Keita Balde, que es va fer tot un fenomen a xarxes. La que més he disfrutat com a presentador va ser amb Jordi Roura, que la vaig fer fa dues setmanes, que em va encantar, o sigui, escoltar-lo parlar. Però la més divertida, Keita Balde, sens dubte.
Gran lleidatà.
Sí.
Com els teus orígens.
Sí, correcte.
T'anava a preguntar també com...
M'ha agradat molt que t'ha sortit correcte.
Sí, és que quan em junto amb algú que li surt l'accent, em surt automàticament.
No, li anava a preguntar a l'Steve com hem de conviure amb les xarxes socials actualment. Quin és, igual que li demanava el consell als joves periodistes, què se li diu a la gent amb aquest debat intern que tots tenim amb si les xarxes socials sí, no...
És que el problema és això, que no ha de ser un debat. Jo crec que la gent que estem a xarxes admirem a la gent dels mitjans tradicionals. O sigui, us hem consumit tota la vida. Llavors, no és... O sigui, s'ha intentat generar aquesta... Com que és una guerra, com que els mitjans tradicionals s'han de discutir amb els influencers o no han de coexistir. I jo crec que han d'existir els dos, perquè nosaltres aprenem moltes coses dels mitjans tradicionals i jo crec que els mitjans tradicionals poden agafar moltes coses nostres per poder enganxar a la generació. Llavors, aquest jo crec que ha sigut una mica el problema, però que a poc està canviant, perquè doncs ara amb la integració de Post United dins el grup Prisa i molts altres grups estan intentant fer moviments per adaptar-se més al nou estil de comunicació. Però jo crec que és coexistir.
I les fonts d'informació, com varien? O en el teu cas, com és? Com funcionen les fonts d'informació?
El que ha canviat és que la gent no té tant interès per les exclusives. O sigui, i les fonts d'informació, jo crec que ara tot ho ha canalitzat. Sembla que és Fabrizio Romano, que la nostra audiència, la nostra generació, és Fabrizio Romano és com un semideu, i és, si diu Fabrizio Romano que hi ha aquesta informació, doncs tu creus. El que passa és que pues moltes vegades el que ens passa més és que rebem informació que no podem dir perquè no volem tenir problemes tampoc.
Ara és curiós, perquè Fabrizio Romano, per exemple, dona exclusives que abans han donat altres periodistes, sí, sense citar-los, i això
exclusiva, please don't go.
Això és poc ètic. És poc ètic, i ho fa, ho ha fet diverses vegades, moltes vegades.
Un jugador ucraniano al Girona.
Ell deia, l'Esteve, deia fa un moment, nosaltres admirem els periodistes dels mitjans convencionals. Els admireu, però ens heu posat a parir de les xarxes, que ni t'explico, no?
Bueno, jo personalment no he posat a parir a ningú. Sí que és, que és el que dic, quan nosaltres comencem a fer contingut a xarxes, la reacció de tele, de mitjans més tradicionals, va ser molt reàcia a col·laborar. Va ser més es va buscar formes d'atacar els creadors de contingut. Jo n'estic segur que si quan va sortir perfils com el Rubius o com Willy Rex, que ara són molt coneguts, si quan surten a fer contingut a YouTube ve una cadena de televisió, una cadena de ràdio i li ofereix una posició per poder fer el seu programa dins de la ràdio i la tele, haguessin dit que sí. El problema és que es va crear com aquesta divisió i a la llarga jo crec que el mitjà tradicional s'hauria de beneficiar d'aquests perfils.
És que l'important és el que dius, no com ho dius, i des de quina plataforma ho dius.
Sí, però sí que et sigui una cosa. El Martí Gómez, José Martí Gómez, en pau descansi, venia a la redacció d'informatius i un dia em va dir: però com és que tens la redacció tan plena? No, estan treballant, tio. Però no hi ha cap ordinador que doni notícies.
Clar, les has d'anar a buscar.
Aquesta redacció no pot estar tan plena. L'ideal és que estigués buida. I trobo que en aquest sentit aquí a vegades s'ha creat una certa controvèrsia, més fictícia que real, perquè al final el que importa són els continguts.
Però també hi ha periodistes joves ara que busquen notícies.
I tant que sí, i tant que sí.
Hi ha molts.
De nit no tant, potser van... De nit se'n trobaven moltes notícies de nit.
Jo crec que ara també, a la pandèmia, bastantes.
I ara, depèn de quin lloc vagis, també en trobes,
Sí,
sí. Sí o no? Mira com rius.
Clar que sí. A l'UDEGAS, perquè a l'UDEGAS també s'està canviant.
Sí.
Lluís, està canviant, però la porta hi continua anant.
Sí, per això. Però ara hi va la porta i els seus jugadors. Van jugar només la porta.
Lluís, a tu quina és l'entrevista que més il·lusió t'ha fet?
Doncs jo diria que les que vam fer quan s'apaguen els llums. Que era un programa d'entrevistes que crec que traspassava el que era merament una entrevista i aconseguíem despullar doncs, els convidats, els protagonistes.
I aquella de Núñez on se't va posar a plorar, sí, dient
que
si el Barça guanyava la Copa d'Europa...
A tres dies de Wembley, no?
És que això és molt bèstia, que el president a tres dies de jugar una final de Copa d'Europa digui que dimiteix no i es foti a plorar a la tele. És molt heavy. És que és història.
Sí, sí, però tan històrica que encara la recordem.
Jo crec que és la imatge que més ha transcendit de la història de TV3.
Ara és curiós perquè tothom recorda Núñez plorant i jo crec que ja ha plorat més vegades Joan Laporta que Josep Lluís Núñez.
D'aquella manera... Aquell dia va ser molt gros,
S'havia d'estar al plató.
Més, es va anar com...
Com vas aguantar, tu,
Com ho vas gestionar,
jo,
això?
Jo estic molt content president de la meva reacció perquè jo no sóc d'aquests de buscar la llàgrima de la gent. O sigui, periodisme de Nieves Herrero, a mi, la veritat, m'ha rebotat sempre, no? Però veient la situació en què es trobava, doncs vaig decidir dir escolti'm, vol continuar parlant? perquè si em diu que no, si no estava, no superava el tràngol, doncs anem cap a publicitat, demano que vingui una maquilladora, me'l posi una altra vegada en solfa i continuem l'entrevista, no? Però ell va dir que no, que podia continuar parlant i l'entrevista va continuar. Però trobar-se cara a cara amb el president del Barça, que se't posi a plorar llàgrima viva, perquè ell ens havia dit que ens donaria una bomba.
Però no us va dir quina.
No ens va dir quina, i clar, jo quan vaig entrar al plató vaig començar primer, li vaig fer les tres preguntes tòpiques sobre la final, però després, com és manat, doncs vaig anar a baratejar-lo perquè em digués quina era aquesta exclusiva, no? I per això li vaig treure tres dies de la final si convocaria eleccions, no? I va ser quan va dir que sí, que no s'hi presentaria, i quan li vaig parlar de la seva dona, allà va ser quan el Núñez es va desmuntar.
Queda recollit al llibre de Lluís Canut, La vida en directe, és una bona proposta per demà,
molt,
dia
molt
de
bona.
Sant Jordi. Per demà,
anem ja per la tercera edició. Ja.
Llibres es poden comprar tots els dies, no només a Sant Jordi. I també El fútbol es descomplicado, de Steve Calzada. Històries i verdades incòmodes del futbol que nadie se atreve a contar. Quina és la més incòmoda?
Home, entrevistar a un futbolista homosexual que no ho ha dit obertament que ho és. Això és el més incòmode, l'entrevista més incòmoda que he pogut fer mai, potser. Sí, sí.
El futbol és descomplicado. Steve, gràcies i
vosaltres.
Ja anem parlant per a que ens ajudeu a arribar a nous públics. Ara que Post United està integrat a Prisa.
Un plaer, encantat.
Llavors, fusionarem els equips de la Lliga de Mitjans o no?
Home, jo crec que llavors seria massa abusiu, no? Guanyaríem massa fàcil, potser.
La Lliga de Mitjans no, però la redacció no et preocupis que
això és el que volen sempre els jefes dels grups, integrar totes les redaccions per estalviar-se diners.
Per preu d'un, pagar-ne 5.
Gràcies, Steve Calzada.
Gràcies.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.